Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies.
Salut a tots els nostres oients. Estem emetent des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Dexter Gordon és un dels saxofonistes del bop més estimats i recordats en els nostres dies. El seu discurs, ple de virtuositat però sense masses complexitats i sempre lluny de l'avantguarda, la seva emotivitat amb les balades i el seu swing punyent i a cops desbocat en els temps ràpids el van convertir en un dels boppers més complets i en el gran clàssic que és venerat avui en dia. Llegeixo un comentari d'un periodista musical. Els seus problemes amb les drogues van complicar la seva carrera transformant-lo en l'arquetip del jazzman marginal, un paper que, com un actor consumat, interpretà brillantment en el teatre o el cinema. Artista estel·lar del segell Blue Note als 60, com molts altres jazzmans, en aquesta mateixa dècada s'exilià a Europa, fixant la seva residència a Copenhague durant 14 anys, des de Llívia, Txà, per tots els països del continent, de Finlàndia a Espanya, gravant infinitat de discos, entre ells un bon manat en Tete Montoliu i fent d'autèntic mestre per a dotzenes de jazzmans europeus. Aquest pare del tenor bop desenvolupà un estil melòdic directe, nítid i contagiós, i el seu timbre d'acer, carregat d'harmònics, va ser acuradament estudiat per John Coltrane i Sonny Rollins.
Thank you.
jazz de cambra i els seus primers creadors, els Modern Jazz Quartet. En Connie Kay a la bateria, John Lewis al piano, Percy Head al contrabaix i el més conegut de tots, Milt Jackson al vibràfon. Hem escoltat un directe anomenat The Last Concert, on van celebrar la separació dels membres originals. Anys més tard, alguns membres del grup tornarien a gravar amb el mateix nom. El classicisme, però, de la primera formació ja és irrepetible i havia passat a la història. Una curiositat és que els seus músics, en contra de la tradició del jazz del Bob d'abans, i jo diria que també d'ara, feien els seus concerts vestits d'etiqueta, en camisa blanca, americana negra i pajarita també negra, jazz amb un toc de distinció, lluny dels clubs i només aptes per sales de concerts. Els Modern Jazz Quartet van ser el primer combo de jazz que es va atrevir a donar al jazz un caire de cultura i sofisticació semblant als dos concerts de la música clàssica. clarinetista de Dixieland, Pee Wee Russell. Tocava el clarinet d'una forma inigualable, amb un to que aconseguia comunicar profundes emocions, molts cops d'una forma que semblava un grunyit estrangulat, evocador dels garitos i clubs de Nova Orleans. Un so que no podia venir més que del jazz i d'un gran mestre. Un músic que durant la seva carrera sols va voler tocar temes del Dixieland, deixant a un cantó els estàndards que van anar sorgint al llarg dels anys 50 i 60. I és que Pee Wee Russell era un músic del més pur estil Dixieland. L'hem escoltat amb una colla de grans solistes, Coleman Hawkins al tenor, Emmett Barrett a la trompeta i Bob Brookmeyer amb el trombó. Al final ja de la seva carrera, a l'any 1961, quan va començar a consentir tocar algun tema fora del repertori del Dixieland. Thank you. El compositor i pianista suís Mathis Rueck passarà als anals de la història del jazz europeu per haver creat la Vienna Art Orchestra i que compta amb músics de diversos països europeus. En aquest CD recull i reinventa música de Duke Ellington o Charles Mingus d'una forma personal. La Vienna Art Orchestra són també pioners amb l'ús de la marimba o el piccolo, que l'han adaptat als solos de la seva orquestra. Escoltàvem el tema de Duke Ellington, Asphalt Jungle. Jazz europeu de qualitat i amb originalitat es va fer a mitjans dels anys 30 fins finals del 40 a França i va ser el grup Hot Club de France el qui va gravar la música d'aquest combo. La música del Hot Club de France no devia res al gegant americà, era pròpia i única del seu creador, el guitarrista Django Reinhardt, que hem escoltat també perseguit per el violí de Stefan Grappelli, un guitarrista nascut a una caravana gitana on va aprendre a tocar d'oïda i és encara mitificat i copiat amb multitud de tributs a tot el món. Clifford Brown amb el bateria Mac Roach, un trompetista mort molt jove a un accident de cotxe que va deixar una marca indeleble dins del jazz, un so directe, sincer i brillant. Els seus LPs són obres de culte per a molts col·leccionistes de jazz, un músic afeccionat a les jam sessions inesperades que alguns cops es van tenir la possibilitat de gravar i passar vinil. L'acompanyava el tenor de Harold Land.
Thank you.
Herbie Hancock, acompanyat de Ron Carter al contrabaix i Tony Williams a la bateria. Hancock és un dels pocs pianistes que han preferit gravar acompanyats d'instruments de vent, deixant molts cops el concepte de trio i sent un dels pocs pianistes que han tocat oblidant la seva individualitat. Avui, però, l'hem escoltat amb un dels pocs trios que ha gravat YODP Third Plane, un intèrpret amb un toc de piano prou distintiu i personal. La seva forma de tocar agrupa acords tocats d'una manera molt curta i sobtada i acompanyats per alguna nota. El CD, això sí, és normal, amb molts pianistes, dona un gran protagonisme al contrabaix. De fet, als crèdits del disc surten els tres noms dels intèrprets sense ressaltar cap d'ells en especial, deixant ben clar el igual protagonisme dels seus tres components. Explicava una vegada la ballarina i cantant Mae Barnes recordant una visita al castell de Windsor al començament dels 30. Vam arribar fins a un enorme retrat de la reina Maria. Quina dona tan real, vaig dir. El príncep va sentir amb el cap i va contestar: sí, crec que hi ha solament dues dones veritablement reals en aquest món, la meva mare i Bessie Smith. A Miss Bessie ningú la cridava Bessie a seques. Si ho feies, et portaves un cop de puny a la boca. Es va quedar òrfana als 9 anys, per això va haver de treballar en sòrdids espectacles de carretera fins que la cantant de blues Ma Rainey es va fer càrrec d'ella i li va ensenyar a cantar en públic. El seu primer disc va aparèixer en 1923 i va obtenir un èxit instantani. Bessie unir per primera vegada el blues amb el jazz cantat, gràcies als músics que van tocar amb ella, com Fletcher Anderson, Coleman Hawkins o un encara desconegut Louis Armstrong. Des de llavors fins a la Gran Depressió dels Estats Units va ser una figura nacional entre els negres. El seu estil no era molt diferent al de la seva protectora Ma Rainey. La veu de Bessie Smith tenia un punt de gravetat i tristesa que la va distingir de les seves contemporànies. Era una dona de vida difícil i dura, encara que això semblava ser una qualitat més de la seva entonació gemegosa i de tristesa esquinçadora. Per desgràcia, el seu èxit va ser breu. El 1930, el públic negre estava més interessat per la modernitat de Ethel Waters i Miss Bessie, incapaç d'adaptar-se al canvi de gustos, va perdre el seu públic i començar a veure per oblidar. Van venir anys de foscor provocats per la depressió del 29. La seva popularitat disminuí espectacularment, les seves gravacions van escassejar. Bessie es va veure obligada a cantar en llocs infectes, amb una clientela sabedora de la seva afició pel sexe, demanant-li contínuament cançons pornogràfiques. El 1933, John Hammond va produir un enregistrament per al mercat britànic. Són els temes més sorprenents que mai va cantar i demostraven que, encara que inadaptada als nous temps, no estava acabada. El 37, passada la depressió, quan les actuacions van tornar de nou, va tenir el fatal accident de cotxe a l'estat del Mississippi estant de gira. L'hospital més proper, on va ser portada d'urgències, era un hospital de blancs on li va ser negada l'assistència. Els seus acompanyants van haver de perllongar la seva agonia fins a arribar a un hospital afroamericà, on arribà dessagnada i sense possibilitats de viure. Abans de l'accident es començà a allunyar del blues, doncs estava convençuda que els seus dies de blues eren aigua passada. Va pensar que aquesta música estava morta. La indústria del disc també va pensar que ella estava morta. La història aniria a provar que tots dos estaven equivocats. Acabarem la gramola de l'avi amb més blues. Aquest cop, però, l'últim convidat al programa serà Steve Ray Vaughan, un guitarrista completament vinculat al món del blues, però amb una projecció més dins el món del rock. Mort a un accident d'avió, als 35 anys, els seus pocs CDs són autèntiques obres clàssiques del blues i del rock, que recorden els grans bluesmans i guitarristes com Albert King. Amb Steve Ray Vaughan i un tema genialment arrossegat anomenat Dirty Pool, ens anem acomiadant de tots vosaltres. Ens retrobem la propera setmana. Adeu i gràcies.
Pay for your mistake.